5 minuts que passen ara mateix de la una, us volem parlar d'un llibre que ens fa molta il·lusió. És La nissaga d'Abraham Struck. I és que aquest estiu, Josep Maria Carbonell, president de la Fundació Blanquerna, se'n va de vacances, amb la satisfacció de veure publicada la seva primera novel·la, La nissaga.
És de 18 anys, eh?
És que, clar...
De debò, eh?
És que això, 18 anys, això és molt fort, eh? Ara ens ho explicaràs, com va anar tot plegat, perquè ens deia, ara esteu escoltant a Josep Maria Carbonell, que deia, després de 18 anys, després de 18 estius...
18 estius, sí.
Josep Maria,
sí,
què et sembla, no? Culminant així un dels teus somnis,
sí,
que és aquesta primera novel·la.
Jo he fet 5 llibres,
sí,
3 de sobre polítiques,
no?,
de comunicació, regulació,
sí,
audiovisual, el primer poder, el futur de la comunicació, 2 més assajos de caràcter espiritual, un que es deia Temps de diàspora i un altre que es diu, Creure encara.
Sí.
Però ja fa 20 anys, o 19 anys, vaig dir, a mi m'agradaria fer una novel·la, perquè és una manera de comunicar diferent.
Bona.
I aleshores vaig començar a endinsar-me. El que passa que durant els darrers 20 anys, fins que m'he jubilat... No, jubilat no. Fins que sóc pensionista, perquè una cosa és jubilar-se, no, jo encara continuo actiu, el que passa que sóc pensionista. Doncs quan em vaig convertir en pensionista vaig tenir més temps i ja he pogut acabar.
I has dedicat d'aquesta marca.
Perquè durant 18 anys he tingut una vida molt intensa.
Sí.
De gestió acadèmica, professional.
Has estat al capdavant de Blanquerna.
Jo he estat també... jo sóc una persona que em costa escriure. He après a escriure escrivint.
Que bona aquesta, Josep Maria, explica. O sigui, això
he
és...
He pogut vèncer el laberint de les paraules. Jo sé que hi ha gent que té el do d'escriure ràpid, el fast. I a més, en aquest món d'ara, que tothom vol escriure ràpid, sí, parlar ràpid, sí, que tot és ràpid. Jo sóc lent. Cada paraula té el seu valor. I aleshores, esclar, quan vaig estar 2 estius pensant personatges, temàtiques, que podien aixecar els pilars de la novel·la. I el tercer estiu vaig començar a escriure. I el quart estiu tenia l'estructura bàsica del que havia de ser la novel·la. El que passa que ben bé els 17 capítols són 17 anys. I després quan vaig acabar el meu mandat de degà de la Facultat de Comunicació i Relacions Internacionals, me'n vaig anar 3 mesos a París, que és on havia començat jo la meva carrera vital als 22 anys, al Col·legi Espanyol de la Cité Universitaire.
Sí.
I allà, de debò, 8 hores diàries a la biblioteca escrivint.
Tancat, eh? Allà.
Recent, eh? Els caps de setmana em prenia el temps per visitar la ciutat, tornar-me a reenamorar de la ciutat, que ha tingut molta influència i que surt molt de la meva novel·la. I quan vaig acabar i vaig passar a un amic que és llibreter...
Vas tenir un tutor, no, Josep Maria?
I aquest llibreter es va mirar la novel·la i diu, això és més un assaig que una novel·la. Has d'agafar algú que t'ensenyi a escriure. I em va proposar en Jaume Olbanell, i ell va ser qui durant 6 mesos, quasi cada 15 dies,
sí,
repassaven cada capítol, em deia on havia de canviar una cosa, com havia de reescriure, i vam estar 6 mesos reescrivint, que van ser 6 mesos fascinants.
Què vas aprendre amb aquests 6 mesos? Home, que
la tècnica narrativa de la novel·la, els connectors... I, clar, jo no n'he fet mai d'això. Jo no havia fet mai d'això.
Canvia
això...
molt o no?
Home, va millorar moltíssim. Moltíssim, 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 moltíssim. Des del text acabat a París i el text un any després, va millorar molt. Per tant, jo et dic que jo he après a escriure escrivint. He vençut aquesta complexitat que és vèncer el que jo anomeno el laberint de les paraules, perquè cada paraula tingui una mica de sentit.
Josep Maria, pues, deixa'm dir-te això, o sigui, que bé que ho expliquis així, d'aquesta manera, perquè segurament que hi haurà molta gent que t'estigui escoltant que et diguin, és que jo també tinc aquesta, jo no m'agrada dir por, no? Però potser, no? Com dir, aquest laberint, no?
És un laberint, si tu vols que la frase
tingui el seu valor.
Tingui el seu valor, correcte, el seu ritme. Quasi una certa música.
Sí.
Que la vegis. Jo crec que una cosa que a mi m'ha agradat dels que me l'han llegit, m'han dit, és que és una novel·la que te l'imagines, veus el paisatge, veus els personatges. Bé, això és el que he pogut aconseguir.
Clar, parlem una mica més concretament d'aquesta novel·la de Josep Maria Carbonell, la primera novel·la del president de la Fundació Blanquerna, que es diu així, La nissaga d'Abraham Struc, el relat que comença a Auschwitz i continua en terres de l'Empordà, passant per ciutats com Brooklyn o també París, com deia en Josep Maria. El protagonitzen un ventall de personatges ben diversos, des d'una família supervivent de l'Holocaust, un capellà diocesà de Barcelona, un carlí de Nissaga de Sant Martí Vell. Amb ells i les seves històries, doncs, en Josep Maria teixeix, podríem dir, una vibrant història d'amor que ens convida a reflexionar sobre el present i també sobre el passat recent, eh? Josep Maria, ho té tot?
Jo diria que t'has equivocat amb una cosa, una doble història d'amor. Oh! No puc explicar més.
Fins aquí podem. Està aquí podo leer,
eh? És una doble història d'amor.
Que diria la Mayra.
Mira, jo he volgut pensar una mica, he volgut moltes coses, potser amb tantes coses no me n'he sortit.
Sí.
Primer he volgut reflexionar sobre el valor de l'amor, la força que té l'amor. Després m'he volgut demanar si el que vivim, les nostres històries, el que ens passa, i aquest per mi és el nucli central de la novel·la, és només atzar i necessitat, com diguem-ne, predica amb molta força la filosofia més positivista o més, diguem-ne, materialista. Nosaltres som el resultat de la necessitat biològica i de l'atzar. O sí, també en la nostra història hi ha lloc per la providència. De fet, amb una ressenya molt ben feta i que...
Acurada, no?
Acurada. Acurada de La Vanguardia Cultura, es deia. Casualitats que són providències, no?
Sí.
Perquè, en el fons, aquesta... És a dir, tenim, ens creiem nosaltres que hi ha aquest espai per una història on hi ha la petjada de Déu. Primera. Segona cosa, jo sempre he tingut una gran fascinació i he après molt de la cultura jueva. Jo ja sé que ara no està molt de moda pel tema de Gaza, i vagi per endavant la meva crítica radical a la política de Netanyahu, però això no treu que nosaltres, els cristians, som fills del judaïsme. I la relació jueus-cristians sempre m'ha interessat moltíssim. I aquesta surt de forma intensa un vincle amb les comunitats jueves gironines que al segle XIV van ser obligades, al segle XV, van ser obligades a marxar de Catalunya i d'Espanya. I tercer tema que m'ha interessat molt, també, és un diàleg més intracatòlic, entre, i aquí hi ha debats, entre un catòlic més carlí, tradicional, i un catòlic, diguem-ne, progre, format en el Concili Vaticà II, modern, i aquest diàleg entre els dos és un diàleg que jo mateix tinc. Una vegada em van dir que a vegades tu parles entre els quatre protagonistes. I sí, perquè són diàlegs que jo tinc i que m'ha permès portar-los a terme entre els personatges. I, per tant, tot això amb una trama, novel·lística, jo crec, intensa, que agafa el lector.
Clar, Josep Maria, però és que jo crec que en aquesta nissaga d'Abraham Struc, de Josep Maria Carbonell, que ens presenta avui al matí a Ràdio Estel... Ui, disculpa, ara m'he posat nerviosa i tot.
Emocionada.
Estic emocionada, perquè... Sí. No, ara, parlant en sèrio, una de les principals reivindicacions de la novel·la, Josep Maria, és aquest dubte, un dubte sa que planteges, no? I que hi ha moltes qüestions que ens obliguen a mantenir aquesta actitud, no? D'interrogació profunda davant del misteri de la vida.
Sí. No podem no reconèixer aquest gran misteri que és la vida humana. No podem caure en aquests relats fàcils, senzills, que ens arriben per tot arreu, que ens embolcallen. I jo he volgut reivindicar... Clar, per això aquesta novel·la es vendrà poc, jo estic convençut, perquè és una novel·la que va contra la moda actual de les novel·les. La moda actual de les novel·les, tot és superficialitat, caure aquí, caure allà, les modes...
No t'hauràs presentat als Planeta, que s'entreguen aquesta nit, Josep Maria, que ja saps que van amb pseudònim.
Jo em vaig estar plantejant si em presentava algun premi, però quan vaig veure els jurats vaig dir, aquesta és una novel·la cada entrada, pels continguts que planteja, està en fora de l'agenda, del mainstream, que es diu, saps? Hi ha un mainstream que és el que promou, doncs, TV3, determinats mitjans, que és la moda que hem de seguir si volem estar en la cultura oficial. No, aquesta és una novel·la que se'n va de la cultura oficial, totalment.
Però que a nosaltres ens agrada.
Però jo crec que planteja els temes de fons.
Sí.
Que almenys, des de la meva consideració, hem de plantejar. Hem de reivindicar la persona humana, hem de reivindicar les dimensions més espirituals de la nostra vida. I per això he fet aquesta novel·la.
I si m'ho permets, ara que deies, no?, un dels debats que aborda aquest llibre és el debat entre el cristianisme i el judaïsme. No sé com preguntar-t'ho això, a veure, Josep Maria, ens solem deixar una part del tot a l'hora d'explicar la història europea? És a dir, solem dir que som una societat que parteix d'unes arrels judeocristianes, però ho posem en valor a l'hora d'entendre la nostra pròpia història?
Cada cop menys. Mira, fa pocs dies vaig estar a Torroella donant una conferència sobre la cultura i la identitat europees, i els deia que precisament ens calia mirar la nostra tradició. Un dels problemes que ens trobem a Europa Occidental, sobretot, és el trencament amb la memòria i amb els valors i amb el rebuig de les tradicions o de la tradició. Hem volgut fer un pas massa ràpid i aquí ens hem desorientat. Jo crec que a Europa li convé molt en aquest moment de desorientació profunda, en el que sembla que no sé si passa a tu, però avui dia en blanc, demà és negre, avui hi ha aquest conflicte, demà hi ha l'altre, ara pensem que aquesta medicina ens dona la solució i és una altra. Ens pensem que la tècnica ens donarà totes les solucions, ens pensem que ara la intel·ligència artificial hem descobrit no sé què, i després veiem la precarietat de tot plegat. En aquest context hem de reivindicar la solidesa d'alguns valors, començant pel valor de la dignitat humana, que és un valor íntimament lligat a la tradició judeocristiana. Hem de reivindicar el valor de la comunitat. La idea de comunitat molt vinculada al personalisme cristià i a la relació entre la persona i la comunitat, ha de tornar a estar a l'ordre del dia de l'agenda dels temes. Si volem construir una Europa que pugui orientar-se en aquests moments de confusió.
Estem parlant amb Josep Maria Carbonell, president de la Fundació Blanquerna i també escriptor. Com et sents, Amal?
Mira, saps una cosa? Ara et diré una cosa de debò, eh? Jo vaig fer filosofia pura i mai m'he sentit a gust dient-me filòsof, perquè són paraules massa grans. Jo sóc un vulgar llicenciat en filosofia pura. Després, ara ha vingut aquesta faceta que he fet una novel·la, però jo no m'atreveixo a dir...
No te sents.
No. I a més, hi ha escriptors professionals que saben que són uns cracs, Jo no m'atreveixo a definir-me com a escriptor.
T'hauràs d'acostumar, Josep Maria.
No.
I també em pregunten per aquí, ara que et dèiem dels Premis Planeta, ja saps que van amb pseudònim. Tu pensaries quin pseudònim et posaries o no?
Sí, en tinc pensat un.
Clar, és que si ens ho diu, donava'ns una pista.
No, però és que no l'he presentat, o sigui, no hi ha cap problema.
No, però per si de cas, mira, si algun dia el veiem...
No, tinc un pseudònim.
Sí? I cap a quina temàtica aniria?
És un pseudònim de la meva joventut francès, en francès.
En francès?
En francès.
Doncs ara cada premi ens fixarem, encara més. A veure, llavors sabrem qui s'amaga darrere d'aquest pseudònim. No, et volia dir, per anar acabant, perquè se'ns ha tirat el temps a sobre, Josep Maria, però si partim d'aquesta idea que deies tu, historiogràfica, judeocristiana, clar, d'alguna manera arribem a la conclusió que aquest sentit és el mateix i per tant no és difícil trobar ponts en comú, però sí ho teníem una visió laicista de tota la qüestió. Ara, déu-n'hi-do la pregunta que t'he fet, sóc conscient.
Sí, a veure, la història europea, i jo en parlo una mica indirectament a la novel·la, no és només la tradició judeocristiana, és també l'Ère de Lumière, la modernitat, Descartes, Pascal, l'adveniment de la modernitat, en la que el cristianisme té un gran paper, per cert. Sense el cristianisme no s'hauria pogut aixecar. Pensa que la modernitat no s'ha construït a les cultures xineses o musulmanes, confucianes, hi ha una relació, però la modernitat suposa un procés lent que significa progressivament una separació entre el que és el pensament religiós i el pensament laic. Ara, aquest pensament modern o la cultura de la modernitat ens va portar també, atenció, a les dues guerres mundials a Europa. És a dir, unes derivades d'aquesta modernitat ens va portar a les dues guerres mundials. És a dir, quan es perd els valors profuns d'una cultura, és quan nosaltres estem cavant les nostres fosses. Per això, ara estem en un moment molt delicat. En un moment molt delicat perquè hi ha una gran desorientació sobre cap a on girar el vaixell d'Europa. En aquesta desorientació que estem vivint, cal, per tant, tornar a veure les nostres arrels. I les arrels són judeocristianes, són també de la modernitat, són també de la revisió que es va fer després de la Segona Guerra Mundial en la Fundació Europea, amb la Convenció dels Drets Humans. O sigui, hi ha factors diferents que són els que aixequen, els que haurien d'aixecar els pilars de la nostra estimada Europa.
Josep, et convidarem un altre dia.
Vulguis, jo encantat d'estar amb vosaltres.
Aquí estic,
aquí estic a casa.
Home, oi tant, això és casa teva, ja ho sabeu. Sens dubte, Blanquerna, però és pregunta obligatòria. Tindrem segona novel·la? O hem d'esperar 18 anys més, Josep Maria?
Jo ara estic pensant en un projecte, a veure si me'n surto. Tinc dos projectes al cap, però encara no us puc explicar.
I no ens donaràs cap pista fins que tornis a venir?
Ja en parlarem.
Té alguna cosa a veure amb les lletres o no?
Sí.
Tot relacionat,
Sí. Però tinc dos projectes al cap. És que sense projectes que faríem?
Home, no, res.
I a més, els que tenim ja una certa edat.
Per cert, no t'he preguntat per cap repte imminent de la Fundació Blanquerna, que sé que n'hi ha d'importants, eh, Josep
Maria? En tenim uns de molt importants. El principal...
Sí.
El principal, que jo crec que... d'aquí 2-3 anys, és el grau en Medicina, però... Estem amb això, treballant.
Esteu en aquest grau de medicina per completar una mica aquests espais sanitaris.
Però això ja es veurà més endavant.
Bueno, doncs estarem molt pendents. Josep Maria Carbonell, president de la Fundació Blanquerna, ha estat un plaer, moltes gràcies, un goig.
Gràcies a vosaltres.
Amb aquesta presentació del llibre, La nissaga d'Abraham, Estruc, a les llibreries. Per tant, afanyeu-vos, que val molt la pena llegir-lo. Gràcies.
Molt bé.
Vinga, va, que fem una petita aturada de res i ens està esperant l'Alma Giró en un punt de Barcelona que ens parlarà d'un espai molt emblemàtic, centenari, i on hi han les millors pinces del món. Ara tornem.
Ràdio Estel.
De dilluns a divendres a les 8 del matí, desperta't amb La Nova Alternativa.
Al matí a Ràdio Estel amb Pau Massip. Perquè entenguis l'actualitat, no et perdis les previsions i tinguis tota la informació des d'una nova òptica.
I fins a les 2, el ja imprescindible magazín de la Mercè Raga. De dilluns a divendres, a partir de les 8 del matí...
Al matí, a Ràdio Estel. La teva nova alternativa.
Tenir la idea i saber que és bona. Plantejar cada detall per aconseguir-ho tot. A Occident, estàs ben assegurat amb la nostra assegurança de negocis perquè ho aconsegueixis tot, tot i tot. Occident.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. El magazín del matí amb Mercè Raga.
I ens situarem a 2:15 ja del migdia, hora en què encenem la nostra girocleta preferida, perquè avui he enviat a l'Olma Giró a la drogueria Rovira del carrer Madrazo de Barcelona, una botiga centenària que ja és tot un clàssic de la ciutat. De fet, el seu propietari es diu Ramon Segarra i assegura vendre, atenció, les millors pinces d'estendre roba del món. Així que, sí, ho heu escoltat bé, les millors pinces d'estendre roba del món. Girocleta, en funcionament.
Bon dia, bona tarda, com estem?
Bon dia tot el dia, Girocleta.
Bon dia tot el dia.
A veure, escolta, com estàs tu?
Digues,
on ets tu?
Jo estic encantada. Jo estic en una drogueria, però d'aquelles de tota la vida, que només entra fa olor.
Has entrat a un altre món.
He entrat a un altre món. Olor a drogueria. Feia molts anys que no em flairava aquesta olor i de debò que m'encanta. Total, que sigui acompanyada del protagonista del dia, que és en Ramon Segarra. Bon dia, Ramon.
Molt bon dia, què tal?
És un home, ja us ho avanço, un Ramon entranyable. És un senyor entranyable, porta molts anys aquí al darrere d'aquesta drogueria. I és molt maniàtic. Cosa, això de ser maniàtic. Que sí, Ramon, que ets maniàtic?
Bastant. Sóc un friqui del món de la drogueria, com de moltes altres coses.
Ara m'heu dit, perquè m'has dit abans, ets molt maniàtic.
Sí, m'agraden les coses ben fetes, o amb productes de qualitat, i sempre anar a buscar l'excel·lència amb el producte.
I això és el que has fet amb les pinces d'estendre roba. Què dius, Ramon? Expliqui'm, vostè, per què veneu les millors pinces d'estendre roba de tot el món.
Bueno, entre altres coses perquè vaig decidir un dia de que no podia ser que al mercat hi haguessin les pinces que hi han amb una qualitat que es trenquen res, en un moment. Llavors vaig dir, bueno, tinc que fer unes pinces, perquè clar, aquí la gent ens ve i ens demana, escolta, vull un producte aquest, vull unes pinces de qualitat. I no les teníem, fins que un dia vaig dir, s'ha acabat, les farem fer. Llavors ens les van fer, llavors vaig dir el color que volia, el tamany que volia, etc, i ens les van fer.
A veure, expliquem-ho tot. Les tenim aquí al costat, que t'he dit, porta'm les pinces, ara les estic agafant.
Ara.
Les anem descrivint, Ramon, tu i jo. A veure, són pinces de plàstic dur, no?
Són un plàstic dur, exacte. Com podem veure, vull dir, és un plàstic que quan toques la pinça, com que és més llarga, s'obre millor, per tant, marca menys la roba. Estèticament són molt maques, perquè tenen un color així translúcid, és un color ice, que en diem nosaltres.
Com?
Ice.
De gel.
Ah. Exacte. Llavors, la part metàl·lica és un alumini, que perquè no sigui ferro, perquè no s'oxidi amb la humitat i llavors marqui la roba, llavors és per evitar totes aquestes coses.
A veure si ho he entès bé. El que marca la roba és el ferro.
El ferro ferro és el que pot tindre el perill de que oxidi i llavors es faci un atac a la roba. Vale? Marcar, aquestes pinces no marquen, que aquesta és l'altra cosa.
Aquesta,
depèn
això,
del
això.
Tipus de teixit que vulguis estendre, et pot marcar o no. Vale? No es té que estendre mai, per exemple, un jersei de llana o de càixmir, mai, es sobreposa, vale? Que hi ha uns aparells especials per sobreposar, llavors s'asseca i no queda penjat, llavors allò que ha agafat mala forma.
Sí, sí, que a més fa molta mania, això. Exacte. Escolta, que t'he fet portar un estenedor.
Sí.
Mostri'n i vas explicant, això a ràdio. Has d'anar descrivint els passos que fas, consells...
Vale.
Per quan tu tens una peça, que en aquest cas és un drap de tota la vida, no quedi marcat. A banda de fer-ho amb la millor pinça d'estendre roba del món, que ja juguem a favor, què hem de fer? Ramon, bueno, vinga, no. Som-hi, va.
Simplement és estendre normal. Hi ha coses que a vegades hi ha costum de que hi ha gent que estén d'una manera o d'una altra. Clar, uns pantalons, per exemple, doncs jo sóc sempre d'estendre'ls des de la cintura i agafar-los de la cintura perquè queden molt millor. Un mitjó, que és una tonteria, no? Es pot estendre indiferentment, o per la part dels dies, o per la part de dalt. Com que la part de dalt és lineal, s'agafa doncs millor.
I un drap, que el tenim aquí al davant. Sí, pel mig, sempre?
Drap, sí, es pot fer pel mig, o a vegades donar-li, diguérem, agafar-lo per les puntes, vale? I llavors, lògicament, el drap, clar, ventila molt millor i tens la possibilitat de que s'assequi molt millor.
No agafa pudor humitat.
No, no agafa pudor humitat.
Entre tu i jo, Ramon.
Sí.
Entre tu i jo. Deixa'm deixar això.
Sí.
Sinceritat, eh?
Sinceritat total.
Les pinces de fusta, què tal?
A veure, les pinces de fusta, bé. Però, clar, primera, la fusta s'embruta. Ràpidament queden més lletges. I després estem parlant de que pinces de fusta maques ja no n'hi han.
Això és veritat,
també. Ja no n'hi han, exacte. Per què? Perquè han perdut la qualitat. Llavors, clar, si estem parlant d'un tema de medi ambient i tot això, doncs, home, si podem evitar la fusta, millor.
Clar. On es fabriquen aquestes millors pinces del món? Venen d'aquí?
Me les fan a Itàlia.
A Itàlia, els italians?
Italians.
Com és això?
Ho fan tot bé. Perquè vull dir, jo vaig buscar per a veure si es podien fer aquí amb diferents empreses i no hi havia manera. Llavors jo ja, com que tinc molt relació internacional per fires que anem, etc., doncs vaig dir, ostres, parlaré amb aquests italians que a més tenim molt bona relació, i li vaig dir, escolta, em tens que fer això. Ja ho vaig donar per fet. I llavors van dir, home, m'ho poses una mica apretat, però, bueno, mirarem, i m'ho van fer.
Mira que bé.
Giró,
què t'anava a dir?
Giró.
Digue'm.
No, una pregunta, és que estem escoltant... Bueno, tenim tots els sentits posats en Ramon Segarra, perquè ens agrada molt com ho està explicant, de debò, ho està comunicant molt bé el missatge. Dues preguntes. La primera seria... La primera seria...
Vine, Pere, un moment, apropis, així l'escoltarà. Pere, un moment, que em pujo el volum, jo em quedaré una mica sorda, però sí. Vostè escoltarà ara.
No, que tenim dubtes, que ho està explicant molt bé. La primera seria, com hem d'estendre bé la roba, les peces de roba? És a dir, una samarreta, l'hem d'enganxar, diguéssim, per la part de l'obertura o per sota? No sé si m'ha explicat, eh?
S'ha
explicat? Ah, jo no l'havia entès, però si tu l'has entès, perfecte.
Se tindria que agafar per la part de sota, diguem la que entra per dintre el pantalón. Per què? Perquè és la part lineal, llavors s'estén molt millor. I llavors es pot estendre de dues maneres, o la doblegues, però jo sóc més partidari d'extendre-la absolutament, entre altres coses, perquè el mateix que parlàvem amb una baieta. Tot el que pugui estar estirat absolutament, doncs molt millor inclús per secar-se.
I l'altra pregunta,
Mira, l'altra pregunta que ens deia aquestes pinces, volem saber el preu, si són més econòmiques o no que altres. Ramon.
El preu, els calerons, Ramon, el que ens interessa, el que ens importa.
A vegades tampoc és tan important perquè això no va de 1.000 euros. Vull dir, és un producte que un pack de 20 val 15 euros, però estem parlant d'una pinça que no té res a veure amb les altres normals,
qualitat,
etc. Vale? Que són aquelles típiques que valen 2 euros, 3, que també les tenim, eh? Però, clar, jo no puc vendre això. O sigui, les tinc per si algú te les demana o per alguna cosa en concret, però no les venem.
Aquí hem de dir, no t'enganyin, la qualitat és cara. I es paga, les coses com són.
La qualitat té un preu, sempre. I la qualitat, al final, és barata.
Jo tinc una curiositat, Ramon. Ara, clar, primer expliqui'm a tu qui t'ha atorgat el títol de que vens les millors pinces per estendre roba del món. Això d'on baixa?
Bueno, no ho sé. Realment, a veure, jo ho vaig posar al pack, com que ho vaig posar jo...
A màrqueting.
Vaig fer una mica de màrqueting, doncs vaig posar la millor pinça del món i, bueno, he agafat, doncs, amb diverses coses que em diuen que tens la millor pinça del món.
Ara haurem de mirar si hi ha algun curs de pinces del món o d'alguna cosa que pugui tenir un títol, no?, aquí a l'entrada.
Sí, ja no sé si són pinces o agulles d'estendre. La paraula és aquesta. Crec que són agulles d'estendre.
Ah, sí?
La paraula correcta en català. acabar.
El mestre Virgili.
Perquè parlem a vegades de pinces i, clar, perquè, bueno, com altres coses fem, no? Una escombra, bueno, és una granera o coses així, no? Vull dir, però, bueno, en principi, les agulles d'estendre seria el correcte, crec jo, eh?
I com dieu? Avui, per exemple... Ai, quin ensurt. M'heu d'avisar si feu aquestes coses, que m'agafarà alguna cosa, un microinfart. Què li anava a dir? Aquesta setmana, per exemple, algú ha entrat a la botiga dient perdoni, vinc a buscar un paquet de les millors agulles a estendre roba de tot el món.
Una no. Bastanta gent.
Bom.
Bastanta gent. Sí, sí, sí. No et diria un centenar, però potser
què?
Sí. Sí, sí, sí.
Però si som... Quin dia som avui? Som dimarts?
Sí, sí, és igual.
Som dimecres? Som dimarts, no?
Va ser una cosa publicada doncs, el diumenge. El diumenge va sortir la primera publicació a través del Toni Vall.
El diari Ara, diem-ho tot, exacte, que nosaltres també exacte. Estem aquí. Mira, els mitjans molts cops no citem, i això fa molta ràbia. Estem aquí perquè vam llegir l'article del diari Ara.
Sí,
i després d'això, vostè m'ha dit que tot el dia no han parat de venir mitjans.
Exacte. Gran professional, el Toni Vall, gran professional, i una persona amb una sensibilitat especial amb els comerços emblemàtics i amb, bueno, amb les coses de Barcelona.
I que necessari és això. I ara que m'ha tret vostè el tema...
Perdona, Giró, però digue'm. Toni Vall... Deu ser usuari o no de la drogueria?
Bueno, a veure, ha passat, ha estat aquí i s'ha interessat per coses.
Els periodistes
investiguen
i
s'interessen. Toni Vall ha passat per aquí. Ai, espera que em cauen... Espera un moment que no escolto...
Què us passa?
No, res, ja està. Tot passa per portar diadema. Ramon, en Toni Vall ha estat aquí. Mm-hmm. Entre tu i jo i tota la ràdio que ens està escoltant.
Sí.
Quines altres personalitats? Perquè això és una botiga centenària, històrica, d'aquelles de tota la vida, que jo crec que... Vull dir, guarda records de molta gent important, aquestes parets. Què ha passat per aquí?
Sí, si aquestes parets parlessin, bueno, serien increïbles. A veure, ha passat molta gent, i passa molta gent. Digue-li polítics, digue-li gent del món econòmic, del món artístic, bueno, periodistes, gent de l'IBEX, vull dir... increïble, vull dir, molta gent. I sempre hem sigut discrets en no dir qui passa, però, bueno, si...
Algun pot dir, no?
Bueno, si em dius ara, doncs mira, doncs, en Toni Tàpies era un client de la botiga, el Johan Cruyff també... El Johan Cruyff va vindre aquí una vegada i ens va vindre a demanar una pintura de verd, un verd fosc, i clar, el verd més fosc que feia en aquell moment Titan era un color... però li vam donar a nosaltres el color, li vam fer la barreja i li vam trobar el color que hi venia.
I per què la volia, aquesta pintura verda fosca, ho
per
sap?
Per pintar, no sé exactament què és el que volia pintar.
Li hauries d'haver demanat,
no,
Ramon.
No, sabia que era per pintar alguna de ferro, però no li vaig preguntar si era la barana o tal.
Clar,
tal,
home, perquè Giró, no, aquestes sí coses no es pregunten.
Que, clar,
sí que es pregunten.
A més, una cosa important, o sigui, li van vendre un producte i una pintura Titan quan feia la publicitat de Bruguer.
Veus?
Això no hi ha que oblidar-ho mai. Això va ser un gran èxit.
Home.
Però, bueno, escolta, una anècdota divertida.
No,
nosaltres sempre,
passa
tota la vida, hem tingut Titan, hem sigut un dels principals consumidors de Titan d'Espanya, i, esclar, doncs, que teníem que vendre-li,
no? Teníem de vendre-li.
L'important era el color.
No. I us anava a dir, o sigui, tenim encara res, breus minuts, perquè hem d'anar acabant aquesta connexió d'avui, la Girocleta, que es troba amb el Ramon Segarra, que ens heu de dir, en aquest espai centenari, Ramon, diguem l'adreça, perquè ens està... O sigui, Ferran Capdevila, que és el productor, no deixa d'agafar trucades d'oients que ens estan demanant l'adreça per anar a veure en Ramon.
Ai, m'emporto comissió, Ramon? Pues, jo ja li he dit.
Ràpidament te la facilito. Carrer Madrazo, 127, entre Montaner i Sant Aló. Cera de Mart, a la zona alta de Barcelona, a prop del Mercat Galbany.
Ja està. Perfecte.
I és aquest carrer abans es deia...
Tota la vida.
Carrer Molins de Rei.
Ah,
i aquí era
curiositat, si algú ens escolta, que no es confongui.
No es confondrà, perquè el carrer Molins de Rei em sembla que va desaparèixer sobre els anys 40-50, més o menys.
Mira, per acabar, perquè des d'aquí la peixera, o sigui, aquesta entrevista està aixecant molta polseguera. Ramon, me diuen si tens nom per aquestes agulles d'estendre, si els hi has posat algun nom concret.
Sí, agulles d'estendre Rovira.
Clar, és que...
És un home pràctic, Mercè.
Aquest és el nom, el millor màrqueting, el nostre, el nom, Rovira.
Digues que sí. A part, deixem-ho, perquè això és ràdio, però deixa'm-ho dir. Sí. Vostè va vestit com un adroguer de debò.
Bueno, és clar, tenim que anar com anem tots aquí els companys.
Com és?
Amb guardapolvos, que es deia abans, antigament. El que passa que abans eren de 3/4 i ara els fem d'americana.
Ben guapos.
Ben guapos, sempre.
Que sí.
És important.
Giro, espera't, que és que no s'hi pot estar.
El client sempre es mereix la millor presència de...
Digues, digues, Mercè, a
veure. No, és que no s'hi pot estar, la nostra companya, la Marta Jarque, perquè ella m'ha preguntat, pregunta-li al Ramon, com es diuen aquestes esgulles d'estendre, s'agarra.
Clar,
s'agarra.
És que, clar, Olma, jo penso que aprofitant el nom del cognom, vaja, del Ramon, que Ramon s'agarra, i si té unes pinces d'estendre roba que agafen també la roba, jo crec que el nom correcte d'aquestes pinces seria pinces s'agarra. No? Com què et sembla,
pinces,
Ramon?
Es diuen pinces Rovira amb una qualitat que s'agarra.
Veus?
Ara sí que és rodó, això.
Ramon, estaries disposat a canviar el nom de les pinces?
No.
Per què?
No,
però si és boníssim, ha tingut una idea brillant.
Sí, però bueno, perquè si l'hem tingut brillant, ara no la canviarem.
Bona aquesta. Bona.
Com és, eh?
Mira, deixeu-me res per acabar la connexió, que es quedi tranquil. Ja li diem al mestre Sagarra, perquè és un mestre, d'un altre mestre, mestre Virgili, que ens està escoltant i diu, es pot dir pinça o agulla d'estendre roba? En realitat no són ni pinces ni agulles. Diu, jo sempre he dit agulla, potser és la forma més genuïna. Una vegada em van dir que antigament la roba s'estenia enganxada amb agulles de veritat i s'ha perpetuat el nom. Per tant, mestre, Ramon...
Sí.
Sí, el mestre és vostè.
Mestre és vostè, mestre, mestre Sagarra.
Es pot dir de les dues maneres, Ramon, està bé.
Jo crec que, digue'm la manera que ho diguin, jo sempre m'hi entenc, perquè jo sóc un home obert. O sigui, em tinc que entendre amb tothom. M'és igual que em diguin pinces, agulles, ara, o el que vulguin.
Mentre es venguin...
Sempre ens entendrem.
Exacte, ben dit.
Això és un comerç.
Molt bé. Escolta, un plaer, Ramon.
Igualment a vosaltres, ara, per poder-me haver atès.
El telèfon, ja truquen. Ja hi ha algun client que truca.
Veus, clar. Ràdio. Bueno, gràcies, Ramon. Moltes gràcies, Girocleta.
Igualment a vosaltres.
De res, Mercè.
Giro. Moltes gràcies. Fins ara.
Me'n recordo tot el que fem. Sé que tu també t'han gravat,
però tenen ara per sempre. I per aquí... I seguim amb la nostra ruta ja de camí cap a les dues, aquesta ruta que compartim cada dia aquí al matí a Ràdio Estel. D'aquí aproximadament, deixeu-me explicar això perquè en teníem moltes ganes. De fet, hem començat el programa parlant-vos d'aquest festival. D'aquí aproximadament 6 hores i mitja comença a la sala Paral·lel 62 al Festival Mussol. Un festival musical solidari amb grans noms del panorama musical català, com ara Guillem Gisbert, Lil Dami, Maria Hein o Maria Jaume o Els Tiets, entre molts d'altres. Molt talent condensat que té com a objectiu recaptar fons per la recerca del càncer infantil. I tot això passarà aquest mateix vespre i és per això que hem anat fins allà perquè volem saludar a aquesta hora el director del festival, l'Arnau Grabulosa. Hola, Arnau, com esteu?
Hola, com estem? Molt bé, molt bé. Estem molt contents. Gràcies per acollir-nos.
Només faltaria. Arnau, com s'organitza aquesta desfilada de tants grups en una sola nit? Perquè és un format gairebé excepcional, no? Perquè, si no m'equivoco, cada grup tocarà només 3 cançons.
Totalment. S'organitza amb molt d'estrès i molt d'ansietat. Però sí, la veritat és que és una liada molt grossa que ja, bueno, és la 5a edició que ho fem i té aquesta peculiaritat, no?, de que no fem concerts sencers, sinó que l'artista canta 3 dels seus hits, diguéssim, amb una banda que s'aprèn més de 30 cançons per edició, o sigui que és una...
Déu-n'hi-do.
Feina que sí, que portem un any fent i la veritat és que estem molt contents, cada any funciona molt bé.
Arnau, falten, ara ho dèiem, poques hores perquè arrenqui aquest festival, molts artistes, tu ara ho deies també, molts estils, aquesta banda que ha hagut d'assajar aquestes 30 cançons, entenc que les proves de so deuen anar a tot drap, a aquesta hora.
Exactament, sí, estem provant ara la banda, ja tenim algun artista per aquí, i bueno, ara d'aquí a poc ja fem una petita pausa per dinar, llavors tota la tarda d'assajos, de proves de so amb tothom, o sigui, és molt frenètic tot plegat, però bueno, estem molt contents perquè la veritat és que els assajos han anat superbé i tot sona superbé, i per tant anem on time, això és important.
Això és importantíssim sempre, anar on time, Arnau. Sí. Clar, la part artística és molt atractiva, ara ho dèiem, Guillem Gisbert, Maria Hein, Maria Jaume, Els Tiets, entre molts d'altres, però lo important és la recaptació de fons per la investigació contra el càncer infantil, un fons, si no m'equivoco, Arnau, que es destinaran a la FANOC, que és una entitat privada que ofereix aquesta atenció psicosocial integral als infants i adolescents amb càncer i també les seves famílies. M'imagino que per ells també deu ser molt, molt, molt emocionant que l'escena musical catalana s'hagi bolcat i de quina manera, no?, amb la causa, Arnau. Com va néixer tot plegat?
Totalment. O sigui, crec que és un dia on tota la competició de la indústria de la música es para per un moment, no? I es reuneixen discogràfiques, management d'artistes que poden tenir les seves diferències en una sola nit, i la veritat és que és molt bonic. Tot això va néixer de tota una sèrie de problemes de salut que vaig tenir més o menys a primer de l'ESO van començar. Encara m'estic tractant d'un tumor cerebral. I la veritat és això, de veure tota una realitat molt dura als hospitals, més enllà del que em va passar a mi, de nens molt més petits que jo, que ho estan passant molt malament. I la veritat és això, que havia de fer alguna cosa al respecte. I
Déu-n'hi-do.
Molt emocionant veure tots els artistes en una nit per una causa, oblidant totes les seves diferències.
Arnau, i el nom, explica'ns el nom del festival, d'on prové, no? Perquè aquest matí teníem dubtes que dèiem...
Total.
I us ha passat, no? Mussol, no, Mussol, no? Amb l'accent a la U.
Exacte, és Mussol perquè és la barreja de les paraules música i solidària. L'únic que, al final, les ràdios, els diaris i les televisions van començar a dir Mussol, obviant l'accent, i a nosaltres ens va encantar, perquè també és una figura de l'animal que ens agrada molt i crec que lliga bastant en la filosofia del festival, no? La premsa es va començar a inventar tota una sèrie de teories que a nosaltres ens van flipar i les vam comprar totes, però al final no té res més, bàsicament és això, música i solidària, i és una manera com de marcar una mica la diferència amb la paraula Mussol, no? Però al final tot l'equip diem Mussol... i crec que s'ha...
Llavors, com ho hem de dir, Arnau, tu manes? Com preferiu que es digui?
Com vulguis. Lo important és que es parli del projecte, per tant, jo sempre dic Mussol, però si li vols dir Mussol, també està bé.
Sí. També està bé. A veure, jo crec que el més important a aquesta hora és saber si encara es toma temps de trobar entrades. Encara teniu entrades?
En queden molt poques, que la gent s'afanyi, perquè en queden molt, molt, molt poques. La pista està bastant planeta ja, i res, que s'afanyin molt, les poden comprar a festivalmussol.com i que afanyin, perquè no, ens en quedaran sense.
Arnau, heu pensat, després de l'èxit, no?, de convocatòria d'aquesta edició, fer-ho més cops a l'any, Arnau? O quina és la projecció, no?, que teniu del festival? Perquè, clar, és que és un format, com dèiem, únic. I entenc, la dificultat pel fet de que sigui únic, però la importància, no?, al rerefons d'aquest festival potser és una justificació perquè es pugui fer més. Com ho veieu?
Totalment. Sí, la previsió és seguir-ho fent, de moment, un cop l'any. Sí que és veritat que, o sigui, aquí absolutament ningú treu cap benefici econòmic i, per tant, ho hem de compaginar. Jo soc músic, estic de gira amb diversos artistes. Estic girant amb el Guillem Gisbert, amb la Llum, amb molta gent. I diguéssim que he de compaginar la meva feina de músic amb fer en organitzar tot això, que tot i que m'encanta i m'emplena, al final, doncs això, hem d'arribar a final de mes i hem de tenir un segon. I per tant, hem de compaginar tot això. Si tinguéssim mai la infraestructura per poder tenir sous més o menys dignes per poder seguir tirant, nosaltres ho faríem...
Encantadíssims, clar.
Un, dos, tres cops.
Moltes vegades.
Oi tant. De moment, l'energia ens dona per fer-ho una vegada. Sí que és veritat que aquesta vegada que ho fem és molt gran, molt a lo grande, on hi ha molta gent implicada i és increïble. Llavors, de moment, ho mantindrem així, tot i que cada any estem fent passets molt grans, la veritat, i estem molt contents.
Esteu contentíssims. Només faltaria. És una gran tasca que feu, Arnau. Mira, ja per acabar, potser hi haurà oients que ens estiguin escoltant, no puguin venir aquesta nit a Paral·lel 62, però vulguin col·laborar d'alguna manera. Com ho podem fer, Arnau? Està oberta aquesta possibilitat?
Totalment. Doncs mira, poden entrar a festivalmussol.com i si baixen a baix a la web hi ha un apartat que posa fes un donatiu i allà poden fer el donatiu que vulguin. Poden donar 10 euros, en poden donar 3, en poden donar 100 o en poden donar 1.000 i qualsevol tipus de donació, ja et dic, encara que siguin 2 euros, 3, a nosaltres ens va genial per poder tirar endavant amb el projecte, per poder donar tots aquests diners a FANOC. I, per tant, qualsevol ajuda és benvinguda dintre de les possibilitats econòmiques de cadascú.
Arnau, doncs, sens dubte que ho farem. Moltíssimes gràcies, i enhorabona pel projecte. Que vagi molt bé aquesta nit.
Moltes gràcies. Fins aviat. Que vagi bé.
Vinga, i molta força també per tu, Arnau Grabulosa, que és director del festival Mussol. Mussol, com deia l'Arnau, mira, com us surt, i sobretot l'heu de saber descriure, i com que és sense accents, per la pàgina web, Arnau, no hi ha problema.
Exactament.
Això no tenim problema. Per tant, Mussol, com vulgueu dir-ho, directament podreu comprar aquesta entrada o bé participar i col·laborar si és que no podeu assistir avui. Ara sí, que vagi molt bé, Arnau. Una abraçada.
Moltes gràcies. Que vagi bé. Adéu, adéu.
El Magazín del Matí a Ràdio Estel.
Clar, és que si estem escoltant aquesta cançó, compte enrere per acabar el programa i també Marta Jarque.
Sí.
Arriba el Nadal.
Sí.
I Netflix ha anunciat fa poques hores el títol de la primera pel·lícula nadalenca que s'estrenarà a la plataforma el pròxim 27 de novembre. I això només vol dir una cosa, que comença aquest compte enrere i... Ai, què tens un secret, Tito?
Bueno, com a mínim, així es diu la pel·lícula.
Serà Nuestro Secretito.
Nuestro Secretito.
I una... què pots dir d'aquesta pel·lícula?
Doncs mira, que és una comèdia romàntica protagonitzada per la Lindsay Lohan en el paper de l'Avery, que emocionada per passar... És que són... té aquelles trames, Mercè, que tant ens agraden. Emocionada per passar el seu primer Nadal amb la família del seu nòvio, i ara és quan gira el guió, es queda de pedra quan descobreix que l'exparella també està convidada al dinar. Tu t'imagines trobar-te en aquesta...
No m'hi vull trobar.
No, és que això és horrorós, eh? Per això n'han hagut de fer una pel·lícula. Una muntanya russa d'emocions ensucrades que només pel títol podem pronosticar que es quedarà lluny de l'exitàs de la pel·lícula nadalenca per excel·lència, que és aquesta, Love Actually. I feel it in my fingers. In my fingers. I feel it in my toes. Aquesta, Mercè, com a mínim, és la nostra opinió, però clar, això, com que nosaltres som, que som periodistes, no? Nosaltres ens informem i contrastem, i per això també avui hem volgut saber l'opinió d'un expert en la matèria, doctorat en pel·lícules de sobretaula i comèdies romàntiques, responsable també del compte d'X Peli de Tarde, que ja ens escolta. Peli de Tarde, bon dia.
Hola, què tal? Bon dia.
Com... Bravo!
Peli de Tarde.
Perdona, és que...
Esteu autoritzada.
És tot un referent, Peli de Tarde, eh?
Sí, sí, Peli de Tarde.
Gràcies.
A veure, Peli de... perquè et direm així, et vols mantenir en l'anonimat, ja havíem parlat amb tu alguna altra vegada. Peli de Tarde, et sents còmode que et nombrem així, que et denomenem així?
Sí, sí, sí.
O Peli?
Exactamente.
No? Peli de nombre, de tarde de cognom?
Li Peli, efectivamente.
Va, perfecte. Doncs Peli, de l'1 al 10, sent una molt dolenta i 10 molt bona, quina nota donaries abans de veure en el tràiler a Nuestro Secretito, que és aquesta nova pel·lícula de Lindsay Lohan per les festes de Nadal?
Bueno, a ver, esta película es la que más se espera. Yo le doy un 10 ya.
Un 10?
Bé. Porque ya... Todo el mundo espera esa película de Lindsay Lohan que vaya a sacar Netflix para la Navidad. Yo creo que la lanzan un poco tarde, he de decir, porque el 27
¿tarde?
De noviembre ya va tarde.
Claro,
va tarde. Pero bueno, ya la película navideña de Netflix se está convirtiendo en un referente y... menys de 10, no sé, no espero nada menys de 10.
Clar, abans, ara que t'ho dius, abans eren les rebaixes del Corte Inglés, ara l'arrencada de la temporada de Nadal, la marca Netflix, no?, amb aquesta estrena de la primera peli romàntica. Deixa'm preguntar-te també, Peli, a veure, tu, que ets un expert, creus que la Lindsay Lohan i el seu nòvio, tot i aquest malentès de que la ex vagi al dinar, acabaran junts?
Bueno.
No, eh?
Que... van a terminar juntos seguro, Lindsay Lohan y su ex.
Vale.
No hay otra opción en las películas navideñas.
Claro.
Esperamos que no haya sorpresas, porque muchas de ellas también se duermen en la siesta,
claro,
y este tipo de sorpresas puede alterar la siesta. Entonces, si no terminan juntos sería una gran decepción y ese día pasaría a un cero, absolutamente.
Tu imagina't, clar, seria una decepció, una molt mala manera d'arrencar el Nadal. A veure, Peli, clar, es tracta de pel·lícules romàntiques que passen durant les festes de Nadal, no? Vull que estem parlant d'aquest gènere que ja ha anunciat Netflix. Tu, clar, com podríem titular aquest gènere? Peli Turrón? Se t'ha acudit a tu algun nom per descriure aquestes pel·lícules romàntiques nadalenques?
Bueno, yo las catalogo de... dentro de las pelis de sobremesa, las pelis de tarde, subgénero Navidad,
vale,
directamente. Okay. Yo creo que no hay lugar a dudas, ya todo el mundo sabe, si le dice subgénero Navidad de pelis de sobremesa, a qué nos estamos refiriendo.
Claro. Això mateix.
Home.
Aquestes, és que a més hi ha uns elements que es repeteixen i sí que és veritat que tant visualment com a nivell de contingut les podem distingir perfectament perquè, com tu dius, són un subgènere. Clar, tot i la seva dubtosa qualitat, perquè n'hi han de més bones i de més dolentes, s'estrenen pel·lícules d'aquest gènere cada any, no? Amb més o menys encert, que això ja és un altre tema. Tu per què creus que ens agraden tant aquestes pel·lícules nadalenques? Per què mai tenim un no? Sempre venen de gust, sobretot quan s'acosta el Nadal.
A ver, estas películas ya se hacen como una fábrica.
Como turrones.
Sobre todo un canal que se llama Hallmark, que es estadounidense y que produce unas 40 y algo películas navideñas al año. Con lo cual, como cualquier fábrica, todas tienen el mismo patrón, el mismo póster, claro. Y los temas cambian muy poco. Y un poco yo creo que es lo que la gente espera, ya no el 27 de noviembre, sino desde el 1 de noviembre. Hay un acuerdo tácito con las películas de terror durante octubre, que se respeta octubre, pero el 1 de noviembre ya no se respeta nada. Y ya
pasa Halloween.
Y pasa Halloween y ya empiezan a aparecer estas películas. Y bueno, yo creo que ya es una tradición y algo que demanda la gente, por eso se fabrican tantas. O sea,
claro,
se fabrican tantas.
Marta, si m'ho permets, peli de tarde. Jo cada, podemos decir cada, el dissabte al matí, no, dissabte a la tarde o així, mira, mai millor dit, ja espero el tuit de peli de tarde perquè ens avança quina serà la pel·lícula d'Antena 3.
Para dormirnos.
Ah, això, claro. O no. Claramente. Pero, claro, peli de tarde. ¿Qué tiene este tipo de películas que a día de hoy encara ens enganxin y tots sabem com acaben?
Pues yo creo que precisamente esa es la clave, que todos sabemos cómo acaba y o nos podemos relajar y dormir un poquito o el hecho de que adivinemos cómo acaba y luego se confirme, pues eso nos da,
claro.
Pues nos hace sentirnos bien, más inteligentes.
Claro, Enrique, listo, yo lo sabía esto, ya te he dicho, el típico comentario, ya te he dicho que eso acabaría así.
Efectivamente.
Claro, peli de tarde, no sé si estás de acuerdo, eso lo dèiem a la entrada, Love Actually, diries que és la millor pel·lícula ara romàntica de Nadal de tots els temps? Creus que va marcar també un abans i un després en aquest gènere?
Bueno, no sé si la mejor, porque Qué bello es vivir u otras de estas, quizás se le discutan ese título, pero sí que es un referente y yo creo que inspiró, sin ser una peli de tarde en sí, o quizás una peli de tarde deluxe, sí que inspiró a las películas de tarde que vinieron después. Es un referente absoluto para este tipo de subgénero, por supuesto.
Clar, peli de tarde. Nosaltres ens quedem en pocs minuts per acabar. La veritat que ha estat un plaer, perquè
Hanke,
jo no sé si ho saps, però és l'autoritat de les pel·lis de tarde.
Ui, tant, jo no tinc X, i també el segueixo.
Clar, tu com ets expert en aquestes pel·lícules de tarda, aquelles que et fan agafar aquesta son que deies tu, sobretot en aquesta sobretaula els caps de setmana, ara mateix, quina diries que són les pel·lis peli de tarde més fortes que podem trobar a plataformes?
¿Te refieres a su género de Navidad también o cuál?
En general, peli de tarde.
Bueno, las plataformas ahora mismo y sobre todo Netflix están copiando el formato de sobremesa. Y podemos encontrar pues desde las navideñas como estas de Lindsay Lohan, también pues Un castillo por Navidad que tenía Brooke Shields y también copiando el formato.
Sí.
Pero luego también las propias películas de sobremesa de psicópatas que tanto emiten en Antena 3, también la está copiando estas plataformas, como puede ser Mudanza Mortal o Ilusiones Mortales.
Ara, todo mortal, es el que crida la atención.
Mortal, siempre es muy mortal hasta la Navidad, todo es muy mortal o letal.
Y tú decías mucho dulce. Peli de tarde, lo tenemos que dejar aquí. Muchas gracias. Y feliz Navidad, gracias. Peli de tarde.
Igualmente.
Venga, que vaya bien. Nosaltres hem de deixar aquí, Harke.
Sí, fins aquí.
Va, us deixem a Ignasi i Miranda, que vagi molt bé. Fins demà.
Adéu.